els podcasts de Ràdio Estel. Spoilers.
El cinema, al detall.
Provant. Un, dos.
Rafa Sanahuja us fa Spoilers.
El podcast de cinema a Ràdio Estel.
Bueno, Rafa Sanahuja i més gent, No estic jo sol aquí perquè seria avorridíssim. Què tal, com esteu? Segon Spoilers, segon dia de fer-vos aquests Spoilers a Ràdio Estel. Ja sabeu que això que esteu escoltant és exclusiu de la web i de l'aplicació. Aquí un petit regalet que us fem pels que teniu ganes de seguir-nos i que va més enllà de la programació i de la nostra graella. En segon lloc, això és un podcast de cinema. Ja ho vam dir amb el podcast anterior, però ho recordo. Al detall, fa 15 dies de l'estrena, vam fer un repàs de la que jo crec que és una de les pel·lícules que més ha marcat la història del cinema, el cinema modern, com a mínim, com és Regreso al Futuro. I avui tornem a la càrrega amb una altra comèdia increïble, d'aquelles que queden en l'imaginari popular. No ho faré només jo, clar que no. Néstor Company, que a més de saber molt i tenir una veu allò com molt solemne, molt profunda, ara l'escoltareu en els àudios que ens ha enviat, porta també el compte de Twitter El Cinema de Hollywood, us el recomano moltíssim, ens ajudarà amb petites píldores en la distància, i aquí a mi, als micròfons, el meu col·lega, el meu bro, l'entusiasta del cinema, el surfer del cinema, podríem dir, Carles Martínez, benvingut.
Bueno, hi ha pista d'aterratge, eh? O sigui, això sí que és una presentació.
Ara va dir una cosa que no es pot dir en antena, però que podem dir després fora d'antena. Bueno, fantàstic, m'agrada molt que estigues aquí. Carles és crític de cinema, col·labora en diferents mitjans, gran amic de la casa i completament enamorat del cinema. Em fascina la seva mirada i la seva cultura, Carles, perquè saps moltíssim, val molt la pena escoltar-te. Avui, segon capítol, amb una altra de les meravelles, Carles, de les meves debilitats personals. Ho vàrem tancar quan acabem l'anterior Spoiler i anem a la càrrega. Una pel·lícula que, pese a estar plagada de problemes en el seu rodatge, va ser un rodatge complicat, ara ho explicarem, i també amb la relació amb els diferents actors, director, etc., va funcionar de manera espectacular. Us fem Spoiler d'aquesta meravella.
Esta es Doris. Su cuñado Carl es el dueño de este café. Ha trabajado aquí desde los 17 años y lo que más desea en su vida es visitar París antes de morir.
Ah, ojalá pudiera. ¿Qué intentas?
Esta es Debbie Kleiser y su prometido, Fred.
¿La conozco?
Se supone que se van a casar esta tarde, pero Debbie se lo está pensando mejor.
¿Qué? ¿Qué significa?
Un bonito anillo. Gracias.
Este es Bill. Ha sido camarero 3 años desde que dejó la universidad y tuvo que buscar trabajo. Le gusta el pueblo, pinta soldaditos de plomo y es gay.
Lo soy.
Este es Gus. Odia esto. Hubiera preferido quedarse en la armada.
Podría haberme retirado con media paga a los 20 años.
Disculpe, ¿qué clase de truco es este?
Quizá el auténtico dios use trucos. Quizá no sea omnipotente, solo que lleva aquí tanto tiempo que lo sabe todo. Dentro de 5 segundos el camarero va a tirar una bandeja de platos. 5, 4,
esto
3,
es de locos.
2, 1. ¿Lo ves?
Está bien, ya basta.
Buena jugada.
Y en cuanto a mí, ¿también me conoces?
Lo sé todo de ti. Te gusta la producción, pero esperabas más que el Canal 9 de Pittsburgh.
Eso lo saben todos.
Te gustan los barcos, pero no el mar. En verano vas a un lago con tu familia en las montañas. Hay un largo muelle de madera y un cobertizo al que le faltan tablones en el tejado. Y un hueco bajo el que solías colarte para estar sola. Te apasionan la poesía francesa y las amatistas. Eres generosa y muy amable con los enfermos y los niños. Cuando estás en la nieve, pareces un ángel.
¿Cómo sabes todo eso?
Ya te lo he dicho, me despierto cada día aquí mismo.
Quin monòleg aquest final, quina escena més fantàstica. Estem parlant de la mítica, de la meravellosa Atrapado en el tiempo, traducció de l'anglès El dia de la marmota, El dia de la marmota, comèdia del gran Harold Ramis, de Groundhog Day, del 1993. Harold Ramis va ser el director, per a qui no el tingui al cap, Harold Ramis es va deixar fa uns anys, i és un dels cazafantasmes, Harold Ramis i Bill Murray, que és el protagonista, es varen conèixer filmant Cazafantasmes. Un guió fantàstic del propi Harold Ramis, una música que després repassarem una mica, i un repartiment en estat de gràcia, amb Bill Murray que estava passant un moment personal, Carles, molt complicat, perquè estava amb problemes matrimonials. Bill Murray mai s'ha destacat per tenir un caràcter fàcil, tot i que és un gran còmic. Tenim Andy McDowell, que passa que Andy McDowell, que era fantàstica, va desaparèixer molt aviat del mapa, de veritat. Va fer moltes coses als anys 90, però després va desaparèixer.
Sí, ara mateix, per sort, crec que s'ha pogut recuperar, s'ha pogut rescatar amb una sèrie com The Assistant, on surt amb la seva filla, Margaret Qualley, sí. Però durant tot aquest temps hi ha hagut una espècie de forat negre, on Andy McDowell estava potser donant voltes, no? I és una llàstima, perquè és una actriu, ara quan estàvem escoltant a Bill Murray, que prediu tot el que sap ja dels personatges d'Andy McDowell, me l'estava imaginant, no? A la neu, me l'estava imaginant a la platja, me l'estava imaginant a tot arreu.
Amb molta personalitat i molta bellesa, evidentment. Andy McDowell, jo la recordo de 4 bodes i un funeral, que va ser una mica el seu boom, i després de Matrimonio de conveniencia, una pel·lícula amb Gerard Depardieu. Aquestes són les meves records d'Andy McDowell. I tenim un secundari que m'agrada molt en esta pel·lícula, que és Chris Elliott.
Sí.
Aquella sèrie mítica dels anys 80, Búscate la vida, que era surrealisme pur. Allò era fantàstic, Chris Elliott.
I després... Jo recordo d'Algo passa con Mary, que sortia... Aquest actor còmic secundari tan important per les comèdies americanes,
sí,
no?
Sí, sí. I a més, jo crec que és de l'escola del Saturday Night Live, no? com tota aquesta gent.
Exactament.
Però recordem que Atrapado en el tiempo és la història de Phil Connors, l'home del temps d'una cadena de televisió, que un any més va a Pansatoni, a cobrir la informació del festival del Dia de la Marmota. És una marmota que surt, parla amb uns... jo què sé si és l'alcalde del poble o no sé què, i després pronostica si l'hivern serà més o menys llarg. I ell, com a home del temps, va allà. Va amb el seu equip i es veuen sorpresos per una tempesta que els obliga a tornar a la petita ciutat. I l'endemà al matí, en despertar-se, comprova Tony que comença una altra vegada el mateix dia, el Dia de la Marmota. És a dir, no és el dia després, sinó és una altra vegada el mateix dia. Tothom el viu com si fos nou, però ell recorda el dia anterior i està atrapat en el mateix dia. D'aquí la traducció, d'aquestes traduccions, Carles, curioses, perquè a l'anglès es diu el Dia de la Marmota, i aquí van dir, bueno, seremos más guais que nadie y lo llamaremos Atrapado en el tiempo, per si algú es despista, que sàpiga que va d'una persona que està atrapada en el tiempo. No està mal aquest títol espanyol, però el Dia de la Marmota, a més, ha quedat com una frase feta, perquè quan és una cosa recurrent, Carles, que passa molt sovint, dius, estic en el Dia de la Marmota, molta gent ho utilitza.
Totalment.
Per tant, crec que has mirat alguna mica d'informació sobre Harold Ramis, en aquest cas el director.
Sí, de Harold Ramis, què podem dir d'aquest director que realment és el gran geni, jo crec, de bueno, una persona nascuda a Chicago, director, guionista, productor, budista zen, també.
Ah, sí? Imagina't.
És un emblema del Hollywood dels 80 i els 90. Harold Ramis és el director del Dia de la Marmota i és el director d'una teràpia peligrosa amb Robert De Niro i Billy Crystal.
Sí.
Realment hi ha una figura de l'home de les grans idees en Harold Ramis, no? Una persona, com deies, vinculada als còmics del Saturday Night Live, antic editor de la Playboy.
Què dius?
Sí.
Això no ho sabia.
I co-guionista de Desmadre a l'Americana, company de trinxera de l'Ivan Reitman, ara comentaves dels Caçafantasmes, Ramis interpretava el mític doctor Egon Spengler.
Egon Spengler, sí.
Que tots recordem, que tots ens en portem dins el cor. I a més va ser company de teatre amb Bill Murray, amb Dan Aykroyd, amb tot un seguit d'actors i directors que després han estat molt sonats i molt reconeguts a Hollywood. Ell ja era com una mica el company de teatre del Murray, de l'Aykroyd, en els seus inicis.
Una persona molt creativa, que a més tenia aquesta vessant també d'actor. De fet, en Atrapado en el tiempo fa un cameo, fa de psiquiatra. En un moment en què ja està desesperat Bill Murray repetint els dies, busca un psiquiatra. És el metge del poble. Perquè va un psiquiatra primer i diu, igual l'ha de veure un neuròleg. I no hi ha ningú neuròleg, va un metge de capçalera. I és Harold Ramis, que li fa
una...
Sí, li fa unes radiografies i tal, però i de fet fa el mateix, jo crec que fa el mateix paper en la mítica pel·lícula Mejor Imposible de Jack Nicholson. Te recordes d'aquella pel·lícula de Jack Nicholson?
Sí, que boníssima.
Boníssima, una pel·lícula molt vital que va d'un boig i tal. També fa de metge en aquesta pel·lícula Harold Ramis. I podem parlar, abans de passar una mica a escoltar una de les píldores que ens ha deixat el Néstor, podem parlar de la difícil relació que van tenir Harold Ramis i Bill Murray, que eren amics, en principi.
Sí, eren amics, però què passa? Que en el rodatge, abans, no es posaven d'acord. És a dir, aquest Dia de la Marmota marmota en el que està atrapat Bill Murray durant la pel·lícula, també acabava sent una mica el dia de la marmota de la gent de l'equip de rodatge,
sí,
perquè hi havia escenes que havien de rodar una altra vegada i una altra vegada, i quan no es posaven d'acord, doncs era realment difícil poder tirar endavant la pel·lícula.
És que aquí tenien, aquí sembla ser que Harold Ramis tenia una visió molt de comèdia, i Bill Murray, no sé per què, en aquest cas, li va passar una mica com a Eric Stoltz a Regreso al Futuro, que se la prenia seriosament, volia fer una cosa més filosòfica i tal, no? Llavors sembla ser que Murray, que tenia molta confiança en Harold Ramis, li trucava, discutien davant de l'equip, de com s'havia de fer una escena, com s'havia d'enfocar, fins al punt que jo ja en un moment, això és curiós, ho està llegint, que al final ja no volien parlar i li deia Bill Murray, li deia Harold Ramis, quin fil vols, el bueno o el malo? Perquè, clar, tenia dos vessants. El que està amargat de tot i... Perquè, clar, una altra qüestió interessant és que el dia de la marmota sembla ser que els càlculs que s'han fet, segons coses que passen a la pel·lícula, té una durada de 40 anys, més o menys. És 40 anys repetint el mateix dia un darrere l'altre. ¿Vale?
I quan tu veus la pel·li dona la sensació que siguin 40 dies.
Sí,
realment.
Més o menys. Però, clar, ara, després parlarem de per què s'ha fet aquest càlcul de que siguin 40 dies, perquè la pel·lícula no s'explica. Bueno, doncs hem fet aquest petit tas. Podem escoltar el Néstor Company, que ens diu que és el millor i el pitjor, segons ell, d'aquesta pel·lícula.
Han passat diverses vegades a la història del cinema que pel·lícules que han tingut rodatges difícils, tensió entre les persones implicades, problemes de guió, han acabat esdevenint títols de referència. Penso que en aquest grup s'inclou Atrapado en el Tiempo, perquè malgrat les discrepàncies notòries entre dos grans amics fins a aquell moment, com eren Harold Ramis i Bill Murray, van acabar creant una de les grans comèdies del cinema contemporani. Per tant, qui és el millor? Doncs la proposta, tal com va quedar finalment, i Bill Murray. Excels, malgrat tots els retrets que va formar sobre la història i el seu personatge en el set de rodatge. El pitjor? Doncs el pitjor, bé, fent una mica de broma, diria que mai més he pogut dissociar la cançó I Got You Babe, de Sonny i Cher, del sentit que pren a la pel·lícula. I més encara, si l'escolto pel matí.
És veritat que aquesta cançó que ens deia el Néstor, aquesta cançó que és la que desperta cada matí, arriba excursionistes, deien, els de la ràdio, a Bill Murray, jo ja tampoc l'has escoltat sense pensar en Bill Murray amb els ulls oberts dient un altre cop estic aquí, un altre cop estic atrapat en el mateix dia.
I que ens ha passat a tots, volta a la rutina, no? Tornem a la rutina, cada dia el mateix, vinga, ens aixequem aviat, anem a treballar, no? Qui no s'ha sentit com Bill Murray en aquell moment escoltant a Cher i Sonny cada matí el mateix?
Una mica sí, aquesta cançó que és fantàstica, doncs jo la identifico molt. Parlem d'un concepte un segon, perquè en aquesta pel·lícula està molt clar. Els guionistes, Carles, sabem que hi ha un tema universal en els guions més clàssics, més tradicionals, que és el viatge de l'heroi,
sí. Que
és que el personatge principal ha de posar-se en marxa d'alguna manera i viure una sèrie d'experiències vitals que, a més, es van complicant, fins que arriba un moment que sembla que és tot complicadíssim, però les supera. I quan acaba la pel·lícula, quan acaba aquest viatge, torna a l'inici, però sent millor persona, haver-se convertit en una millor persona. Jo crec que en aquesta pel·lícula aquest viatge de l'heroi està completament... és canònic, en aquest cas.
Clarament, és a dir, jo crec que una premissa com aquesta, del bucle temporal en Atrapado en el Tiempo, rebutja una visió metafísica més seriosa. Aquí no, ja tenim a Tarkovsky i a Bergman allà.
Sí.
Escolta, nosaltres volem palomites, volem un producte divertit i entretenir-nos, amb una comèdia doncs, que justament segueix el que estàs dient, el viatge de l'heroi, perquè és molt clàssic, perquè funciona molt bé i perquè et manté atrapat seguint la història a la butaca. No?
Uh-huh.
Hi ha un nom claríssim que hem d'esmentar si parlem del viatge de l'heroi, que és el de Joseph Campbell, el professor nord-americà de mitologia i religió comparada, que té un llibre imprescindible que es diu així.
Quin és?
El viatge de l'heroi. I hi ha una frase que m'agradaria citar que diu un heroi s'aventura des del món quotidià a una regió de meravelles sobrenaturals. I és allà on es troben les forces fabuloses i l'heroi obté una victòria decisiva. Llavors torna d'aquesta misteriosa aventura amb el poder d'atorgar benediccions als seus semblants, que és justament el que trobem, el que experimenta molt... Bill Murray a la pel·lícula.
Totalment, perquè recordem que Bill Murray és un cascarràbies, viu la vida enfadat amb tothom, és un egoista, tot li sembla malament, i aquest és el seu tarannà inicial en la pel·lícula. És una persona amargada, podríem dir. Què passa? Que quan comença a repetir-se i a repetir-se el dia i a repetir-se el dia, primer té com diverses fases. Una és rebuig, això no ho vol viure i tal. Després té una fase que és, doncs això ho aprofitarem. Ho aprofitarem perquè, clar, si no existeix el demà, no hi ha conseqüències i jo puc fer una mica el que em doni la gana.
Puc fer la grossa, puc tirar la canya i aprofitar-me de la gent.
Que, de fet, Bill Murray deia i Harold Ramis deien que aquestes parts més fosques, perquè aquí podia haver fet qualsevol barbaritat, les amaguen. Sí. Segurament les va fer, però les amaguen. I després hi ha una part de... segurament és aquest moment que deia jo, de màxima tensió, que és que es deprimeix i pensa que la seva vida, i vol suïcidar-se, vol acabar la seva vida de mil maneres diferents, i el dia següent torna a despertar-se. I arriba un moment en què diu... mitjançant l'amor, perquè s'enamora del personatge d'Andy McDowell, diu, doncs vaig a aprofitar per fer el bé, a veure què passa aquí. Llavors, totes les persones que havia refusat es comença a ajudar de manera molt clara. El nen que cau de l'arbre i ell el rescata, el pobre que mor, però ell intenta també que no morgui perquè li porta menjar, etc. Una persona que s'atraganta i la salva.
Exactament.
Les dones que pungen la roda, sí. Les iaies aquelles, i ell va i, tranquil·la, senyores, jo... Tal, no sé, perquè ja sap el que passarà en qualsevol
moment.
I diguem que la part final... meravellosa, i podem entrar una mica en l'anecdotari, és aquella festa final del poble en què ell està, perquè ell va aprenent a tocar el piano, sí. Dia a dia. Es fa pianista. Per aquí calculen, calculen que la manera en què toca al final de la pel·lícula, diuen que això són 40 anys de solfeig, que això sí. Si no, no ho fa.
I ho va tocar ell mateix.
Ho va tocar ell mateix. Aquestes dades m'encanta, perquè el tio resulta que ell no sabia solfeig, però va agafar el piano i va aprendre memòricament, amb la memòria, aquella peça, i la va tocar ell. O sigui,
la Rapsòdia, no sé si és de Paganini o de qui és, però sí, la va tocar ell mateix.
La tenia per aquí, però estava per aquí. La vida prodigiosa de... Mira, és Paganini, exactament.
Sí,
és una Rapsòdia. O sigui que, molt curiosament... Jo no sé si tu tens alguna escena favorita.
Home, aquest és un moment grandíssim, el que estàs comentant. Després hi ha moments de comèdia realment passats de rosca, el moment que està tan cansat de reviure el mateix dia que aquest Phil Connors que interpreta, aquest meteoròleg que interpreta Bill Murray, decideix segrestar la marmota i tirar-se per un barranc amb un cotxe. Realment té moments hilarants que li van molt bé a la pena.
Jo vull destacar aquestes seqüències meravelloses del mateix moment que es va repetint, i a tu el director te l'ensenya sistemàticament. No t'ensenya tot el dia, t'ensenya aquell moment repetit. M'agrada molt quan es troba el company de l'escola, que li vol vendre un seguro, i li diu Phil Connors, no sé què, tal. Hombre, tal. I acaba pegant-li una bufetada perquè ja està fart d'ell. I el moment en què està sopant amb Andy McDowell...
Ned Ryerson, el banador d'assegurances.
Ned Ryerson, exactament. Li diu, pam, i li fot. I m'encanta quan està sopant amb Andy McDowell, el personatge d'Andy McDowell, que ell va apuntant cada cosa que li diu. Llavors, per exemple, ja li diu, què estudiaste? I ja li diu, literatura francesa. I la primera reacció és, que estupidez. I clar, s'acaba la cita. Però al dia següent li diu, què estudiaste? Literatura francesa, i ell comença a recitar el francès.
és meravellosa. Aquesta pel·li és una meravella.
I moments així n'hi ha realment mils.
Sí que volia comentar una cosa respecte a aquest canvi que fa, seguint el viatge a l'heroi com una persona que s'enfronta a una situació, podríem dir traumàtica, molt conflictiva, i acaba traient un aprenentatge, que en això, Harold Ramis, amb Atrapado en el Tiempo, el dia de la marmota, el que està fent d'alguna manera és recuperar aquest cinema fórmula de Frank Capra del Que bello es vivir, no? És una persona que, a punt de suïcidar-se, que de sobte té una espècie de moment diví, que a partir
una il·luminació.
Una il·luminació a partir del qual, evidentment, es converteix en heroi i acaba traient un aprenentatge vital. I en aquest sentit, jo crec que la peli parla sobre aquests sentiments de bondat com una cosa universal, no? I recupera aquest esperit caprià de Que bello es vivir, que li va tan bé.
Un apunt fantàstic, perquè és d'aquestes pel·lícules que... Per això l'hem triada, perquè a mi m'agradaria, per aquest spoiler, triar aquestes pel·lícules universals que mai et canses massa de veure.
Exacte.
És una pel·lícula, jo la tinc en el meu imaginari, no sé si et passa a tu, segur que tu tens un ventall molt gran de pel·lícules, més que jo, Carles, però aquelles pel·lícules que diu, mira, avui estic trist, o avui estic desganat, o avui la vida em sembla una mica més lletja de l'habitual, vaig a posar-me Atrapado en el Tiempo, perquè acabes amb un xute optimista. Xute optimista.
Alegra el dia.
Escoltem al Néstor Company, que ens ha deixat una altra píndola i ens parla d'una visió general. Com has fet tu ara mateix, ens parla de Frank Capra. A veure què opina el Néstor Company d'Atrapado en el Tiempo.
Strike up the music.
En el seu humor críptic, però també en el seu sentit d'angoixa pel fet de no poder trencar la repetició del temps, Atrapado en el Tiempo ens fa pensar sobre aquells períodes de la vida on sembla que estiguem dins d'un cercle que no ens permet evolucionar. Una estabilització que no ens satisfà i que costa de trencar. Per altra banda, és el poder de l'amor i la voluntat d'ajudar els altres el que finalment trenca el blocatge que pateix el protagonista. Perquè, més enllà de la complicitat d'un Bill Murray suprem, el film inclou un missatge potent i intemporal que sempre agrada. És una altra d'aquelles pel·lícules que hagués volgut gaudir en pantalla gran en un any on es van estrenar moltes comèdies familiars, però cap que ressonés tant com aquesta.
Carles, aquesta és l'opinió del Néstor, però a mi m'agradaria també, bueno, m'ho has dit ara, oye, escolta, podem... Una pel·lícula que s'ha reinterpretat, a posteriori.
Sí, exactament, és a dir, tot el que passa en aquest poblet de... Per cert, no dic el nom, Punxatoni. Punxatoni, de Pensilvània.
Sí.
Tot el que passa en aquesta pel·lícula és una, com deien, no? És una espècie de guió fórmula que aprofita el bucle temporal per realment passar tota la metafísica que podríem tenir en una pantalla cinema, aterrar-ho al producte comercial. Llavors, quines altres reescriptures s'han fet d'aquesta fórmula?
Hi ha algunes molt bones.
Hi ha boníssimes. Código Fuente, amb Jake Gyllenhaal, que reviu contínuament en un atemptat terrorista. Reviu contínuament un atemptat terrorista en un tren d'alta velocitat on ha d'identificar, una mica a lo Cluedo, qui és el passatger culpable.
Sí. No?
Però també hi ha, sobretot, i una pel·lícula que a mi m'encanta, Rafa, que és El filo del mañana,
és fantàstica,
de Doug Liman, on veiem a Tom Cruise en una mena de videojoc on reviu una vegada i una altra la mateixa situació de combat amb uns aliens.
És què una passa? Guerra alienígena, sí.
Amb cada mort, ell es torna més hàbil, no? És a dir, una espècie com de pujar skills de personatge de videojoc. Ell acaba sent el gran, Terminator.
És Atrapado en el Tiempo portat a la ficció bèl·lica i ciència-ficció, evidentment.
Exacte, i amb aquest punt d'esperit de videojoc, no?
Sí. A mi m'encanta aquesta, perquè, d'entre tu i jo, a mi el que faci Tom Cruise, jo ho compro tot.
Totalment, el que està passant amb Missió Impossible és una meravella. Quin és l'altre exemple que convé destacar si parlem de bucles temporals en aquest cinema comercial? Doncs Muñeca Russa, aquesta sèrie on Natasha Lyonne desperta a l'habitació d'un apartament de Nova York on s'està celebrant una festa i ella mor una vegada i una altra i ha d'aprendre a arribar fins l'endemà, no? O sigui, és l'objectiu que té.
Bueno, hi ha moltes coses, i aquesta se'ns acaba el temps, no podem seguir, però Atrapado en el Tiempo, si no l'heu vista, perquè aquí he fet un sondeig una mica a la casa, i resulta que la gent és prou inculta i no està en les pel·lícules que ha d'estar. Si no l'heu vista, Atrapado en el Tiempo, si us plau, l'heu de veure i disfrutar, perquè realment és un pel·liculón molt amable, molt optimista, genial. Carles, mil gràcies, un cop més.
A tu, ens i seguim fent espòilers.
Hem de parlar de què farem el proper dies, però continuarem. Sintonia final, Paula, fill. Fins aquí aquest segon spoiler. Néstor, company, Carles Martínez. Moltes gràcies, Carles, com sempre.
A tu, Rafa, un plaer.
Paula Moreno, l'han tingut a les vies de so al muntatge musical, i Ferran Capdevila fent el suport de la producció. Nosaltres tornarem d'aquí 15 dies, si Déu vol, parlant de més pel·lícules, de més cinema, fent més spoilers. Carles, nos veremos en la otra vida.
Que no falte.
Passeu-lo bé, adeu. If I could change the world, would I even try to...
Spoiler, un podcast de Ràdio Estat.